Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les escoles sabadellenques preveuen una reobertura durant la segona fase de la desescalada complicada a nivell logístic. Menys alumnes per aula amb el mateix personal, més mesures de seguretat i més neteja seran les tòniques generals d'aquest retorn a la feina que es podria donar el 8 de juny. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els centres consultats per aquesta emissora també treballen en un pla d'acció de cara al setembre. Un document que contempla diferents escenaris, com ha apuntat la directora de l'escola Sant Julià, Àngels Martínez.
Nosaltres tenim espais, això ja l'hem pensat. Estem fent, de fet, el pla pel setembre, per entrar al setembre, contemplant tres escenaris diferents. L'escenari normal, que aquest pensem que no serà, però a veure, el contemplem. Un escenari híbrid, que seria, doncs això, tenir les classes d'aquesta manera, vull dir, desdoblades, i el pla de tancament, vull dir, de confinament una altra vegada. Són els tres escenaris que tenim.
I mentre les escoles es plantegen el nou curs, des del Consell Comarcal reclamen que es mantinguin també a l'estiu les targetes Moneder que substitueixen les beques menjador. Ignasi Jiménez és president del Consell.
Si no són capaços de poder posar en marxa aquestes targetes Moneder durant els mesos de juliol i agost, podríem arribar a col·lapse. Jo crec que això és important també dir-ho amb aquesta fredor, però jo crec que és absolutament indispensable que la Generalitat faci aquesta aposta en aquests moments absolutament excepcionals.
La ciutat recuperarà alguns dels seus serveis a partir de la setmana que ve.
El cementiri i el complex esportiu de Sant Oleguer obriran dilluns, mentre que les biblioteques ho faran dimecres. Per contra, la zona blava deixarà de ser gratuïta després de la setmana que ve.
I en esport, 5 dies d'entrenament del centre d'esport Sabadell a la nova Creu Alta i cap lesió.
L'únic inconvenient que s'han trobat els jugadors arlequinats han estat les temperatures, les més altes d'aquest any. En tot cas, els entrenaments seguiran de forma individual fins dilluns que ve i encara caldrà esperar per fer les primeres sessions de grup.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell i un ple escenari de tempesta. Què hem d'esperar per les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, al llarg d'aquesta nit, aquestes nuvolades que han crescut amb força aquesta tarda de divendres aniran minvant i la nuvolositat anirà desapareixent. Demà al matí començarem la jornada amb interval de núvols, sobretot als dos extrems del litoral i a la resta dominarà el sol. A la tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, també de l'interior del quadrant nord-est, que deixaran escapar algun ruixat que esperem que sigui menys intens que no pas els que hem tingut aquest divendres. La temperatura mínima el dissabte serà semblant o una miqueta més baixa, valors que poden arribar a voltar els 15 graus a l'interior i els 18 al litoral, i la màxima esperem que baixi més de 3 graus a molts punts, voltant els 25 graus com a molt a punts del litoral o els 29 a punts de l'interior. Pel que fa al diumenge, farà més sol, tornant a repetir-se alguns intervals de núvols baixos a l'inici i al final del dia a punts del litoral, i sí que a la tarda creixeran nuvolades, però deixaran com a molt escapar algun ruixat feble i minso a punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu. Dilluns arriba un canvi de temps que farà augmentar la nuvolositat, portarà precipitacions i també farà baixar la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana amb els respectius controls de mobilitat que són habituals, i pel que fa a la xarxa més propera a Sabadell, a aquesta hora no trobem cap mena d'incidència. Passen 4 minuts de les 7. Els centres educatius sabadellencs viuen amb incertesa la seva reobertura un cop la ciutat entri en fase 2, previsiblement el pròxim 8 de juny. A més, es preparen per complir amb els requisits de seguretat fixats pel Departament de Salut per minimitzar el risc de contagi entre alumnes i docents. Els responsables d'escoles i instituts han de traçar circuits segurs d'entrada i sortida, reforçar les mesures d'higiene i assumir una reducció del nombre d'alumnes per aula, malgrat comptar amb el mateix personal.
Amb tot, s'ha prioritzat els alumnes d'infantil i els estudiants de final de cicle, sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat. Tot i això, els centres consultats per aquesta emissora temen que seran poques les famílies que decideixin portar els seus fills a l'escola. Així ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio la directora de l'escola Sant Julià, Àngels Martínez.
Aquesta zona de Can Urià ha estat una zona que ha estat molt castigada pel Covid. aquí ja han hagut molts casos, molts, i tothom a l'escola té algun familiar que ha estat ingressat i fins i tot que ha mort. Per tant, estan molt espantats per aquest assumpte. Al setembre suposo que si la cosa està més tranquil·la, més normalitzada, és possible que sí, que els alumnes vinguin. Tanmateix, dependrà molt, és que tot dependrà molt de com evolucioni.
Les escoles i instituts sabadellencs tindran una funció més d'acollida i d'orientació que l'activa en aquesta recta final de curs, ja que les classes seguiran fent de forma telemàtica. L'objectiu és oferir un suport als pares dels nens més petits i d'orientació als alumnes que acaben etapa. Tot i això, els centres consideren que la situació que viuran a la fase 2 no tindrà res a veure amb la de l'inici del curs que ve. En el cas de l'Institut Arraona, el seu director, Toni Lamagrande, apunta una falta d'espai.
En el nostre cas encara pitjor que un centre amb edifici. Nosaltres estem en mòduls prefabricats. De normal ja no tenim... Els espais sempre són reduïts. Ens costa aquesta organització. De fet, utilitzem les instal·lacions de l'escola Can Llon, Roureda, que tenim pròximes. Llavors nosaltres ho tenim encara més difícil per poder fer aquesta planificació que ens indiquen des del Departament d'Educació. Realment ens hem de seure i pensar-ho bé perquè no surten els números. Espais està clar que no tenim.
En el mateix sentit, treballen des de l'Escola Pia, on l'obertura de les pròximes setmanes servirà de banc de proves sobre la logística. No obstant això, també cal tenir en compte altres qüestions, com apunta Jordi Fontova, director del centre.
Quines matèries es farien presencialment, quines matèries es podrien fer online? Pensem, per exemple, en els alumnes més grans, que les matèries optatives o les matèries més específiques es podrien fer online i les altres es podrien fer al centre. Pensant també en un pla que sigui asimètric, perquè l'escola a distància pot funcionar relativament bé quan per alumnes autònoms, però està clar que no funciona en absolut per alumnes molt petits. Aleshores, aquests escenaris que estem contemplant, que estem preveient, doncs passen per la selecció de les activitats, per la selecció dels continguts, per veure de quins espais hauríem d'adaptar per poder acollir tots els nous grups que es farien i per donar prioritat a l'alumnat més petit.
Tot i els problemes que ha suposat la implantació de les classes telemàtiques, els tres centres asseguren que el sistema s'està consolidant entre els alumnes, sobretot els més grans. En aquest sentit, assenyalen que podria ser una bona opció per reduir riscos de cara al curs que ve.
El Vallès Occidental comptarà el curs que ve amb 6 instituts d'escola nous, un dels quals es troba a Sabadell. Aquest estiu es faran les obres per adequar l'escola pública Joan Sallarès i Pla perquè a partir de setembre pugui acollir 2 cursos de primer d'ESO. Malgrat que el coronavirus havia fet perillar els treballs, la bona evolució de la pandèmia permetrà arribar a temps per l'inici de les classes. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El model d'Institut Escola s'implanta aquest setembre en el centre educatiu del barri de Campoamor, però el Departament d'Educació ja treballa per crear-ne 2 més a Sabadell de cara al curs 2021-2022. El director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Jesús Vinyàs, ho ha confirmat a Ràdio Sabadell.
Oi que en tenim un al sud, doncs mirem cap al nord. I cap al nord gairebé segur, i cap al centre és una possibilitat. No és, però cap al nord, pràcticament segur que l'any que ve haurem de fer una proposta d'aquestes.
Vinyes ha explicat que entre els grans beneficis d'aquest sistema hi ha que els alumnes de primària no canvien de centre quan fan el salt a l'ESO, la qual cosa té un impacte positiu en l'aprenentatge. El director dels Serveis Territorials ha apuntat un altre dels avantatges.
Un altre avantatge que té és el tema de que els instituts d'escola normalment no hi ha molts grups. O com a màxim tenen 2 grups. Hi ha tenim una excepció a Ripollet durant uns quants anys de 3, però en general els instituts d'escola són de 2 grups. Això fa que la complexitat, la gestió, si no tenim complexitat de gestió organitzativa, és molt més abastable.
Jesús Vinyes ha recordat que a Sabadell els instituts d'escola són un model d'èxit implantat en el 40% dels centres educatius, principalment concertats i privats.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental demana a la Generalitat que doni continuïtat durant aquest estiu al recurs de les targetes Moneder a través dels seus diferents departaments. L'ens comarcal calcula que en les circumstàncies actuals els 18.000 ajuts de beques menjador atorgats abans de la crisi s'incrementaran.
El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, creu que els diners haurien de sortir dels departaments d'Educació, Afers Socials i Família. Si això no fos així, els ens locals podrien arribar al col·lapse perquè actualment ja assumeixen la meitat del cost.
Cal recordar que aquestes beques menjador, la major part de les quals, pràcticament el 90% d'elles, són beques al 50%, això significa que o bé la família en qüestió o bé l'Ajuntament, que es fa càrrec de l'altre 50%, si la família en aquest cas doncs, no té aquesta disponibilitat, i que, per tant, en el fons el sistema de beques menjador també s'aguanta gràcies a la col·laboració que ha fet durant tots els cursos escolars als ajuntaments.
Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments estan compromesos amb aquest recurs i els mateixos treballadors socials estan demanant que reforci la suficiència alimentària en el període estival. Quina quantitat fa falta per aquest estiu?
Les targetes moneders es recarreguen cada 15 dies amb 40 euros. Això significa que per poder passar tot el mes de juliol i tot el mes d'agost serien al voltant de 240 euros per targeta moneder. I per, en aquest cas, doncs, les 17.000 persones beneficiàries estarien parlant al voltant d'uns 4 milions d'euros.
Les targetes moneder tenen l'avantatge que treuen a la família de l'estigma, cosa que no aconsegueix, diu Jiménez, d'un rebot solidari. El president també raona perquè al nivell de secundària hi ha molts menys beneficiaris de beques menjador i és degut a la jornada intensiva. Per intentar subsanar-ho, el Consell Comarcal ha posat en marxa el projecte Dinem Junts a les zones més deprimides de la comarca, facilitant un àpat i activitats de reforç escolar. A més, en la següent estació, els ajuntaments posaran sobre la taula recursos socioeducatius pels casals d'estiu i de vacances.
A partir de la setmana que ve, la ciutat comença a recuperar algunes instal·lacions municipals. És el cas del complex esportiu de Sant Oleguer o el cementiri municipal, que tornaran a obrir les seves portes a partir del pròxim dilluns, dia 1. El mateix dilluns, els aparcaments de la zona blava de la ciutat també es tornaran a activar, després de ser durant 2 mesos totalment gratuïts.
En el cas del complex de Sant Oleguer, aquest mantindrà un aforament limitat al 30% de la seva capacitat i s'hi podrà accedir a través de cita prèvia. Pel que fa al cementiri, aquest també tindrà un aforament limitat i les persones que hi accedeixin hauran de respectar les distàncies socials. Una altra instal·lació que torna a obrir dilluns són les minideixalleries urbanes, instal·lades al carrer Lope de Vega i al carrer Montblanc. Per entrar en aquests equipaments es realitzaran controls de seguretat per mantenir les distàncies socials entre les persones que estiguin també en aquest establiment.
El dimecres, dia 3 de juny, també obren les biblioteques de la ciutat.
Sí, les biblioteques Vapor Badia, Ponent, la Serra, Camp Puiggener i del Nord tornen a obrir només per oferir el servei de préstec i retorn de llibres. Cal sol·licitar cita prèvia per telèfon o bé per correu a electrònic. L'Arxiu Històric de la ciutat també torna a obrir i ho fa reprenent les consultes presencials. També caldrà sol·licitar cita prèvia per accedir-hi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Universitat Autònoma de Barcelona se suma a la cursa per trobar una vacuna contra el coronavirus. Investigadors d'aquest centre han iniciat un projecte per combatre el virus des d'un enfoc que no s'ha estudiat en cap altre assaig clínic. L'explica Armand Sánchez, vicerrector de Recerca i Transferència de la UAB.
L'aproximació que s'ha buscat des d'aquest projecte és innovador en el sentit que es tracta de fer com enginyeria de proteïnes. Es tracta d'utilitzar eines bioinformàtiques per dissenyar fragments de proteïna que s'assemblin moltíssim en el del virus, però per tant que quan els utilitzis no siguin un virus ni atenuat, no? Simplement són molècules, fragments de proteïna sintètica. En algunes vacunes, aquesta aproximació amb altres patologies, amb un tipus d'hepatitis B, etc., s'han demostrat que són aproximacions exitoses.
Per tal de tirar endavant aquest projecte, tota la universitat s'hi ha volcat.
Sí, i diferents departaments de l'Autònoma formaran part en alguns dels passos d'aquesta investigació fins a trobar una vacuna eficient.
Aquesta és una iniciativa, diguem-ne, molt, molt bona perquè és transversal a la nostra universitat. A part d'involucrar els hospitals que tenim nosaltres com a Facultat de Medicina, Vall d'Hebron, Sant Pau, Germans Trias i també el Parc Taulí d'aquí a Sabadell, tenim involucrats en aquest projecte un conjunt de grups de recerca molt pluridisciplinar, perquè va des de disseny d'aquestes molècules, que això es fa des de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de l'Autònoma.
Des de la UAB han iniciat una campanya de micromecenatge per ajudar a tirar endavant aquesta investigació. També es pot col·laborar amb altres projectes de la UAB, com ara aportar finançament perquè infants en risc d'exclusió social puguin gaudir d'un casal aquest estiu.
Notícies vespre.
En política, Junts per Sabadell presentarà una moció al pròxim ple municipal per convertir Sabadell en una ciutat de proximitat. El grup considera que la crisi de la Covid-19 ha posat en evidència la importància del comerç local i de proximitat i vol impulsar un model per convertir alguns carrers de la ciutat en eixos cívics.
La portaveu del grup, Lourdes Ciuró, defensa que cal recuperar les vies comercials creades als anys 60 i 70 i reinventar-les per tal que puguin crear-se nous trams a la ciutat atractius pels sabadellencs. La mateixa Ciuró posa alguns exemples de les reformes que s'haurien de fer en aquestes vies.
Espais que hi ha, per exemple, a la carretera de Terrassa, que són parterres descuidats i més abans plens de sorra, per destinar-los a espais d'ombra i espais de descans, també. O, per exemple, apostar pel transport públic en matèria de mobilitat, pel transport públic de barri, amb microbusos elèctrics, que això són actuacions molt més a llarg termini, però que s'han de començar a pensar per com volem transformar aquesta ciutat.
Des de Junts per Sabadell proposen que carrers com l'Avinguda Concòrdia o la carretera de Prats passin a ser eixos cívics, unes vies que complementaran els eixos comercials ja existents a la ciutat.
Ràdio Sabadell estima Sabadell. Aquesta és la campanya que l'emissora municipal engegarà dilluns que ve per donar suport al comerç local. Totes les empreses de proximitat podran enviar els seus anuncis perquè s'emetin de forma gratuïta a la 94.6 durant els mesos de juny i juliol. D'aquesta manera, Ràdio Sabadell vol posar el seu granet de sorra perquè els comerços es recuperin del xoc del coronavirus.
Les falques de les empreses han de tenir una durada de 20 segons, on poden explicar qui són, on les podem trobar i enviar un missatge a la ciutadania. Des d'avui, la campanya es donarà a conèixer entre el comerç local, com ha explicat la cap d'operacions de Ràdio Sabadell, Carme Matamala.
A partir d'avui començarem a farem una promoció en antena explicant aquesta possibilitat de que la gent ens enviï les gravacions. Ho explicarem també a través de la web, a través de les xarxes socials i intentarem fer-ho arribar també a totes les associacions de comerciants.
Els anuncis es podran començar a escoltar a partir de dilluns vinent i s'emetran de forma conjunta en diverses franges durant els pròxims dos mesos. L'objectiu és donar a conèixer les nostres botigues per ajudar-les a superar la crisi.
Ràdio Sabadell és l'emissora de la ciutat. Som una emissora que ens estimem molt, Sabadell, i sabem que estem en un moment complicat per tothom, però que el nostre comerç de proximitat ho està passant molt malament, han estat dos mesos tancats, i hem volgut donar-los un cop de mà.
Les gravacions es poden enviar des d'avui mateix al correu electrònic publicitat@radiosabadell.fm.
Avui acaba el projecte Encomana Salut després que hi hagin participat 500 alumnes de tota la ciutat. Es tracta d'una iniciativa de foment dels hàbits saludables i la prevenció del càncer entre joves que ha estat vehiculat a través de la Fundació Oncolliga i ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell.
A través de la Laurix Rovira, una youtuber que buscava respostes contra el càncer per donar suport a la seva amiga Maria, el programa ha introduït 8 sessions formatives. Ho explica la tècnica del projecte Núria Castells.
Doncs han sigut 8 sessions formatives de diferents temes, des de nutrició, que s'han fet fins i tot show cookings a l'aula, de fer amanides de llenties allà al mig de la classe. Hem fet benestar físic i emocional amb sessions de ioga, de relaxació. Hem parlat dels efectes físics que té el càncer i els seus tractaments. Hem parlat també a nivell psico-oncològic de com afecta no només els malalts, sinó també el seu entorn, familiars.
I també s'ha parlat de comunicació, apartat on ha col·laborat Ràdio Sabadell. Tots els participants tenen algun vincle amb la ciutat. El programa s'ha marcat en l'assignatura obligatòria Aprenentatge i Servei de tercer i quart d'ESO, que té una part formativa i una altra de més pràctica que es diu Servei Comunitari, que ara s'ha hagut de fer de manera virtual a causa de la pandèmia. De fet, la festa final prevista per avui s'ha substituït amb un vídeo d'homenatge a tots els participants i formadors que han passat pel projecte. Castells diu que l'actitud dels estudiants ha estat molt positiva i s'ho han agafat amb molt d'interès. El projecte ja s'ha presentat a altres municipis per si el volen aplicar.
Notícies vespre.
Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, reclama que es continuï treballant per buscar una solució a la situació de Nissan per evitar el tancament de les plantes catalanes. Farrés s'ha mostrat contundent i ha denunciat que la decisió de Nissan arriba després de rebre un suport econòmic del govern català.
Un segon element doncs, de nuig per aquesta decisió. Ens sembla que no és una decisió correcta després de tot l'esforç que s'ha fet per part de totes les administracions amb aquesta empresa doncs, per mantenir aquests llocs de treball. I, per tant, doncs, aquest element també d'indignació doncs, pel que fa a aquest tancament, que en cap cas em sembla ni just ni justificable.
El govern català reunirà la setmana que ve amb l'Espanyol per intentar revertir el tancament de Nissan.
Però hi ha opcions que no es contemplen, com la de nacionalitzar la companyia. Així ho apunta la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
Desde el Gobierno de Cataluña en ningún momento hemos hablado de nacionalizar la planta de Nissan y, por lo tanto, no está encima de la mesa del Gobierno de Cataluña este tema.
Des del Govern espanyol, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegura que el Govern espanyol ha treballat sense descans per evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya.
El Ministerio de Industria ha estado trabajando sin descanso para intentar que Nissan se replantee esta cuestión, aún siga haciéndolo, y por tanto lo importante y lo fundamental es tener claro que el sector de la automoción sigue siendo un sector muy importante para nuestro país, fundamental, un sector al que este Gobierno a través de un plan propio va a apoyar, y por otra parte para Cataluña, en que siempre el sector de la automoción ha representado una parte muy importante de su riqueza.
Mentrestant, els treballadors mantenen les mobilitzacions amb l'objectiu de complicar el tancament. El portaveu d'UGT al comitè d'empresa, Javier Hernández, assegura que si no hi ha solució, els treballadors cremaran la Nissan.
Que no estaban esperando, tenemos que hacer ruido. Tenemos que seguir participando. Tenemos que seguir haciendo manifestaciones de cualquier motivo en la situación tan complicada que vivimos para que se nos escuche. Si esto decae, se olvidarán de nosotros, como han pasado otras veces, y no podemos hacer nada. Ayer hicimos una quema de neumáticos simbólica. Si al final no tiene solución y es irreversible esa decisión, yo no descarto que lo próximo que arda sean las instalaciones de Nissan en Barcelona.
D'altra banda, des de Brussel·les han desvinculat avui la marxa de Nissan de Catalunya de les ajudes públiques de França a Renault.
A banda de les reaccions a l'anunci de tancament de Nissan, hi ha altres notícies que han marcat l'actualitat. Salut informa de 39 morts per coronavirus els últims 7 dies al conjunt de l'Estat, però en el total acumulat en suma només 2.
En la roda de premsa del responsable tècnic de Sanitat, Fernando Simón, també s'han donat dades de quants sanitaris s'han contagiat per Covid-19. En total han sigut més de 50.000, un 85% dels quals ja han estat donats d'alta. El mateix Simón ha admès que hi ha hagut més de 2 milions de casos de Covid a Espanya, però que només s'han arribat a detectar un 10%.
Les funeràries catalanes han reportat 42 noves morts per Covid-19 en les últimes 24 hores, 16 més que en l'últim balanç del Departament de Salut.
Això deixa la xifra global de víctimes en 12.222. A banda, s'han detectat 387 nous casos positius testats, 112 menys que ahir, i ja en són 66.288. D'entre les víctimes, 6.700 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari, prop de 4.000 ho han fet en una residència i 778 al domicili, mentre 802 no estan classificades per falta d'informació. Fins ara hi ha hagut 4.063 persones ingressades greus, 29 més des de l'últim balanç, i actualment en són 171, 7 més que fa 24 hores.
El Consell de Ministres ha aprovat avui l'anomenat ingrés mínim vital, una prestació per les persones vulnerables en situació de pobresa extrema.
Una pobresa extrema que pateixen una de cada 5 famílies i que es pot agreujar amb el coronavirus. Aquesta mesura, que serà permanent, fa que l'Estat garanteixi uns ingressos mínims a les famílies que no en tenen. A partir del mes que ve, 100.000 famílies haurien de començar a rebre aquesta prestació d'ofici, tot i que la idea és que arribi a unes 850.000 que la demanin. Serien uns 2,3 milions de persones. Es creu que arribarà al triple de famílies de les que ara reben rendes mínimes. La quantitat que rebrà anirà dels 462 als 1.015 euros mensuals en 12 pagues, depenent de l'edat, el tipus de família, de llar i d'ingressos que ja es percebin. És un ingrés compatible amb ajudes autonòmiques com la renda garantida de ciutadania de Catalunya.
I un últim apunt, la preinscripció universitària serà del 23 de juny al 29 de juliol i els resultats de les PAU se sabran el 27 de juliol.
Enguany el termini s'ha endarrerit per la crisi del coronavirus. Un cop feta la preinscripció, els estudiants podran fer canvis de preferències fins al mateix dia 29 de juliol. Dos dies abans es publicaran els resultats de la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat, les PAU. El 6 d'agost es coneixeran els resultats de la primera assignació de places i l'estudiantat assignat en primera preferència podrà fer la matrícula del 7 al 10 de setembre.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha completat avui el cinquè dia d'entrenaments individualitzats a la nova Creu Alta, de moment sense haver de lamentar cap lesió, més enllà de les molèsties habituals, després de 2 mesos i mig sense trepitjar un terreny de joc.
Fins i tot aquells jugadors que van arribar amb molèsties a l'aturada han fet net i ja s'entrenen en les mateixes condicions que la resta. La tornada a la feina, però, ha coincidit amb les temperatures més altes d'aquest 2020 i això, segons el preparador físic del club, Xavi Monyino, està sent un hàndicap.
Els jugadors estan patint aquesta setmana de calor. La veritat és que sembla que estiguem en un mes d'estiu com juliol o l'agost. Aquesta setmana és realment terrible. Esperem que la propera setmana en respectin amb una miqueta de núvols o fins i tot algun dia de pluja, que no vindria malament. Volem passar aquest període el més aviat possible i entrenar en grup per tal d'evitar aquestes hores de calor.
Si no hi ha cap canvi, tot i les intencions inicials de la Federació Espanyola, els jugadors del Sabadell seguiran entrenant-se dilluns de forma individualitzada i hauran d'esperar per fer les primeres sessions en grup. Un altre problema afegit d'aquesta temporada atípica, pretemporada, de fet, que segons Monyino, serà la dificultat per fer amistosos de preparació.
A diferència d'una pretemporada, és que ara mateix ens estem preparant per 3 partits. I no per un període de competició de 10 mesos aproximadament. Potser sí que el que més ens preocupa és la manca de partits amistosos, que és allò que al final et dona ritme competitiu.
D'altra banda, la federació ha fet públics avui més detalls sobre els tests dels quals s'hauran de sotmetre els jugadors si que aniran a càrrec de la mutualitat de futbolistes. Es faran 2 proves per detectar possibles positius, la primera abans dels primers entrenaments grupals i la segona el dia abans del debut de cada equip al Playoff Express.
La maquinària del futbol base del Centre d'Esports ja comença a treure fum un cop resoltes les competicions i coneixent a quina categoria jugaran els diferents equips. El juvenil, que ho farà Divisió d'Honor després de proclamar-se campió a Lliga Nacional, seguirà tenint com a tècnic Miqui Lladó.
El club arlequinat ha confirmat aquest matí la seva renovació juntament amb la del seu segon, Martí Creus. Així ho ha valorat Lladó al programa Hotel Suís.
Aquest any al club hem tingut molt bon ambient. Jo crec que s'ha format un grup de treball molt bo i la seva intenció des del principi ha sigut donar-li continuïtat a la feina que hem fet aquest any, juntament amb el Martí, que és el segon, i ho hem acceptat a bon grat perquè hi creiem molt i ens venia molt de gust tenir aquesta experiència de Divisió d'Honor.
La direcció esportiva es troba en plena confecció de la plantilla. De moment ja es coneixen 2 sortides, les de Sergi Altimira i Iker Hernández, que ja han deixat enrere l'etapa formativa i marxen cedits al Granollers de tercera divisió. Lladó també s'hi ha referit.
En els propers dies hi hauran inclús noves sessions i nous anuncis. En el cas del Sergi i de l'Iker, que ja és oficial, crec que el pas que fan és important, l'oportunitat que tenen és grandiosa, són jugadors que estan preparats, que tenen el nivell per poder aportar en els seus equips en aquesta categoria, i crec que el club un cop més fa un encert mantenint-los en propietat, no, per dir-ho d'alguna manera.
Lladó també s'ha felicitat pel fet que el filial del Sabadell hagi mantingut la categoria segona catalana i espera que es pugui fer un projecte per mirar cotes més altes.
I qui també va reprendre els entrenaments dilluns passat és Iker Pajares. Els primers dies de confinament, el jugador d'esquaix sabadellenc va haver de fer servir la paret del seu pàrquing comunitari per poder entrenar. Amb les posteriors restriccions, però, no ha pogut treure la raqueta a la pista fins aquesta setmana.
Just avui es compleixen 3 mesos de l'últim partit que va disputar a Chicago. El circuit PSA està aturat sense data de retorn, mentre que algunes lligues menors tornaran després de l'estiu. Ho ha explicat el mateix Pajares a l'Hotel Suís.
De moment ja sé un parell de lligues que sí que tornaran de cara a setembre, i bueno, confio en que un parell o 3 més també ho facin. Doncs, bueno, els campionats, que és el que més em preocupa, no? La competició, que és la meva droga, doncs està aturada. I, com tu dius, no tenim data de tornada, ja mateix és entrenar i entrenar sense ninguna coordinació ni ninguna direcció final.
En l'última actualització que es va fer el mes de març, Iker Pajares va assolir la posició número 28 del rànquing mundial, la millor classificació de la seva carrera.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 29 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.